Al matí, amb Raquel García. Viatgers en el temps.
Doncs els paleontòlegs remenen xifres de milions d'anys amb una facilitat que per als no experts com nosaltres sovint ens semblen inabastables. Tendim a mesurar-ho tot a escala humana i, clar, quan ens parlen de 10, 100 o 1.000 milions d'anys ens perdem en la immensitat de les xifres. I avui, a la secció Viatgers en el temps, volem parlar del temps geològic, de quan van passar alguns dels fets més importants de la història de la vida al planeta i de com els paleontòlegs poden datar aquests moments, ja que en la majoria de períodes no hi havia cap humà amb un calendari per prendre'n nota. I com sempre que viatgem al passat, comptem amb en David Alba, que és el director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crosafont. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
A veure, explica'ns com ens podem situar en aquesta immensitat de xifres que, com dèiem ara al principi, nosaltres ens perdem.
Doncs hi ha una metàfora que és bastant didàctica que consisteix en pensar tota l'escala del temps geològic des de l'origen de la Terra com si fos un calendari d'un any. Aleshores, transformem aquests més de 4.500 milions d'anys que té la Terra en un calendari de 365 dies, que comença l'1 de gener i s'acaba el 31 de desembre, i això ens permet, d'alguna manera, fer-nos una idea de quant de poc temps els humans, per exemple, hem estat sobre la faç del planeta.
Clar, perquè suposo que en comparació és tan petita aquesta
poquet,
part,
poquet,
no?
Molt poquet, sí.
Que sobta i molt, moltíssim. Suposo que això també ens fa adonar-nos de que som més insignificants del que ens sembla, no?, moltes vegades.
Bé, això cadascú s'ho pot prendre com vulgui, diguéssim, no?
Però he posat filosòfica.
Que som uns nouvinguts, com a mínim, això segur. Hem de pensar, doncs, que la Terra, com deia, té 4.500 milions d'anys, que al principi doncs, no tenia les condicions perquè hi hagués vida, perquè la temperatura era més elevada, no teníem els continents i els mars com tenim a l'actualitat, no hi havia atmosfera, per tant estava sotmesa a tot tipus de radiacions, caigudes de meteorits, etc, etc, però progressivament es va anar refredant i es van crear, doncs, els oceans es van constituir i en determinat moment, no acaba d'estar clar perquè, òbviament, ens estem remuntant molt endarrere, però relativament aviat, fa uns 3.800 milions d'anys, ja hi ha evidències de que hi havia vida unicel·lular, molt més simple que la que coneixem actualment, al planeta Terra. Això, si ho transformem en una data de calendari, doncs seria mitjan febrer.
Ja aniríem per febrer, no? Llavors,
sí, que bueno, és bastant aviat, diguéssim, no?
És bastant aviat, o sigui, i en aquest primer de gener el que seria, doncs, aquesta formació, suposo, de la Terra, llavors.
Sí, bueno, sí, estem agafant l'1 de gener com
com a l'inici de
constitució del planeta, que seria molt diferent de com el coneixem a l'actualitat, òbviament.
I per exemple, doncs, a partir d'aquest 1 de gener, no?, a partir d'aquest calendari imaginari, en aquella època llavors no hi havia cap ésser viu.
No, esclar.
Evidentment, no?
Esclar.
I com després, doncs, ens haurem de, suposo, ens hauríem d'esperar molts mesos, no?, fins que després, doncs, el nostre calendari comencin, doncs, a aparèixer aquestes primeres forces de
no,
formes de vida.
Com et deia, les primeres formes de vida serien això, mitjans de febrer, que serien formes de vida unicel·lulars, i a partir d'aquí, òbviament, no podem ara fer un repàs detallat de tots els esdeveniments, però per donar així unes grans pinzellades, podríem dir que el fenomen més important, sobretot per entendre l'evolució posterior dels humans i de tots els animals, seria el que s'anomena l'explosió del Cambrià. L'explosió del Cambrià fa uns 540 milions d'anys. Això equivaldria ja, doncs, estaríem el 17 de novembre, per tant, pagat un salt bastant important, és quan en el registre fòssil apareixen la majoria de grups d'animals que trobem actualment, per tant, formes multicel·lulars o policel·lulars complexes, la majoria amb esquelets mineralitzats, que no és que apareguin tots de cop. es van haver d'originar uns quants centenars de milions d'anys i van haver de començar a radiar, però sí que alguna cosa va fer que en aquest moment canviessin les condicions ambientals i es pogués produir una radiació de formes molt diverses, moltes ja amb esquelets durs, que per tant afavoreixen la seva preservació al registre fòssil, d'una mida més gran, que també n'afavoreixen la preservació, i és aquí doncs trobem des dels primers cordats, que són... Els vertebrats som cordats, diguéssim. Uh-huh. Per tant, els primers peixos d'astres, però trobem els primers artròpodes, els primers equinoderms, els primers... És a dir, hi ha tota una sèrie, hi ha uns 30 o 40 fílums, que en diem, d'animals, que són grans branques del regne animal, i la majoria els trobem ja representats durant, per primera vegada durant aquesta radiació del Cambrià, que, si ens fixem, així com la vida apareix mitjans de febrer, diguéssim, bastant aviat, la vida animal... una mica com la coneixem avui en dia no apareix fins a mitjans de novembre.
O sigui, ens hem d'esperar uns mesos, entre cometes, perquè aparegui aquesta vida després d'aquesta explosió que comentaves. I aquesta sèrie d'animals on viuen? En el medi aquàtic, la majoria? O...
Sí, sí. Diguéssim que aquests primers animals eren essencialment aquàtics i no seria fins posteriorment que es produeix la colonització, entre cometes, del medi terrestre.
Uh-huh. Doncs hem de dir, David, que un d'aquests fòssils, no, del Cambrià, és el protagonista de la fitxa d'avui, que la Rocío doncs, ara ens posarà per posar-nos en situació.
Nom científic. Hallucigenia, nom comú. Nom té. El seu nom en llatí es deu a que es tracta d'un animal tan estrany que podria aparèixer en una al·lucinació.
Jaciment on s'ha trobat?
Jaciment de Burjassiel, Canadà.
Què en sabem d'aquesta espècie?
Feia uns 3 centímetres de llarg i tenia l'aspecte d'uns 100 peus, amb dues fileres d'espines llargues semblants a les dels eriçons marins al llom. Va ser descobert l'any 1977. Inicialment, els paleontòlegs no tenien clar on era el cap i on era la cua, fins que no van observar el fòssil al microscopi electrònic l'any 2015 i van poder observar un parell d'ulls i la boca. De fet, fins fa no massa, el paleontòleg que el va descriure pensava que l'animal caminava amb les espines del llom en lloc dels tentacles.
Doncs, déu-n'hi-do, no? Doncs, com sentíem en aquesta fitxa, doncs, aquest animal, no?, que caminava fins i tot amb les espines.
No, de fet, no és un animal tan estrany com semblava a primera vista. Hem de pensar que les faunes aquestes del Cambrià, tot i que els animals tinguessin esquelets mineralitzats, molts no tenien un esquelet que el recobrís completament. En aquest cas era un animal bàsicament tou amb espines. I si coneixem tots aquests animals del jaciment de Burjassiel i d'altres d'una edat similar, és perquè són jaciments de conservació excepcional que preserven parts toves que normalment no es preserven al registre fòssil. El que passa que, degut a aquesta... a la preservació, al principi, van reconstruir l'animal cap per avall i al davant pel darrere. I no va ser... Clar, i llavors es van pensar que era un animal que estava per sobre unes espines, amb uns tentacles que sortien. Després van veure que els tentacles eren parells i que no eren tals tentacles, sinó que eren les potes, que les espines estaven a la part dorsal, tenien una funció segurament defensiva, i també es van adonar que el que pensaven que era el cap en realitat era el cul i viceversa, i això fins fa pocs anys no es va poder veure, es van localitzar la zona on estaria la boca i els ulls, i en realitat actualment doncs, hi ha diverses espècies descrites d'aquest gènere, diversos gèneres de la mateixa família, i es considera que és un grup, forma part d'un grup que està estretament relacionat amb els artròpodes i els onicòfors. Els onicòfors són un fílum d'una mena de cucs de vellut, en diuen.
Cucs de vellut,
sí,
nom més bonic.
Perquè tenen un aspecte així com avellutat i són com una mena de cucs, a la fitxa deia com uns 100 peus, però uns 100 peus té les potes articulades, després un artròpode, i aquests són tous, tenen potes, són tous, i tenen unes pinces a l'extrem,
no?
Sí, i aleshores es pensa que era, si no un onicòfor, si no un parent proper d'aquests, sí que estava relacionat amb tot el grup que després donaria lloc als onicòfors actuals i als artròpodes. Llavors, clar, el nom de l'oxigeni se li va posar quan tenia un aspecte... Es pensava que tenia un aspecte molt més estrany del que en realitat sembla, sabem actualment que hauria tingut. No?
I llavors ara ja marxem del Cambrià, no? I, clar, només ens queda el mes de desembre, no?, en el calendari.
Bé, no, sí, clar, podríem, a partir d'aquí podríem parlar de molts esdeveniments diversos de la història de la vida, tant dels vertebrats com d'altres grups, però si hem d'agafar alguna cosa paradigmàtica que la gent té bastant al cap perquè se'n parla molt, és l'extinció dels dinosaures. L'extinció que no és tal, perquè, com ja he dit diverses vegades aquí, els dinosaures no estan extingits, els ocells són dinosaures. El que passa és que són uns dinosaures tan derivats que ja, en comptes de dir-los dinosaures, els diem ocells. Però, en tot cas, tothom té al cap, doncs, fa 66 milions d'anys, la caiguda d'un meteorit, el vulcanisme, etc etc. Tot això va canviar les condicions atmosfèriques i va fer que tota una sèrie de grups, entre ells els dinosaures, excepte els que van donar lloc als ocells, s'extingissin. I això, doncs, la gent ho té molt present. I sembla que fos fa molts i molts milions d'anys. Que bé, Déu-n'hi-do, 66 milions d'anys, a escala humana, però a escala de la vida a la Terra, doncs, en el nostre calendari, resulta que ens n'aniríem a Sant Esteve, ja.
Imagina't.
I que els dinosaures haurien estat, pues res, dues setmanetes, evolucionant tota la diversitat de dinosaures que coneixem, doncs, hauria estat a la Terra aproximadament un parell de setmanes.
I després fem un salt, i on ens aturem?
Bé, doncs, com que se suposa que hem de parlar del que interessa a la gent, serem una mica antropocèntrics i ens en podríem anar a l'origen del gènere Homo. Que bé, som antropocèntrics, però també el que vaig a dir va en contra de l'antropocentrisme en relació al que deies al principi, perquè, òbviament, si els dinosaures doncs es van extingir per Sant Esteve, no cal que et digui que el gènere Homo, que es va originar fa 2,5 milions d'anys, no hauria aparegut fins l'últim dia de l'any a un quart de vuit del vespre.
Imagina't, que res, fa res.
I això és el gènere Homo. No és la nostra pròpia espècie. És a dir, del gènere
Homo
hi ha més d'una dotzena d'espècies descrites, l'Homo sapiens, que actualment es pensa que s'hauria originat, sempre s'havien dit 150-200.000 anys, actualment es tendeix a pensar una mica més enrere, 300.000, res, no vindrà d'aquí. Inclús si considerem 300.000, això ja seria una mica més de mitja hora abans de Cap d'Any.
I llavors, clar, amb totes aquestes dates que ara anàvem comentant, a mi m'agradaria que ens expliquessis doncs, com les descobriu a través dels jaciments, no?, que explicaves abans, dels fòssils, no?, que es troben, però és una informació que és, bueno, essencial, suposo, que pels paleontòlegs. No?
És essencial, i per això,
el llibre de referència.
Si a mi em donen un fòssil, que algú em diu, he trobat un fòssil, i mira, te'l dono, a mi aquell fòssil no em serveix de res si està totalment descontextualitzat. És a dir, tan important és la informació morfològica, anatòmica que conté el fòssil, com la informació del context geològic on s'ha extret, perquè sense aquest context geològic no podem saber quina edat tenia, i si no sabem l'edat que tenia, no ens serveix per res, perquè no ens diu res, diguéssim. No?
Clar, que, aleshores, o sigui que ho contextualitza. Clar,
en aquest sentit, doncs, per datar els fòssils, el primer que hi ha una cosa que és molt òbvia que tothom entendrà fàcilment, és a dir, els fòssils queden preservats en el registre geològic, en els sediments que es van dipositant, i els sediments, doncs, com més moderns, més amunt. És a dir, si tenim un tall, anem a la muntanya i veiem doncs, un talús amb diverses capes de sediments, tothom entendrà que els que estan més a sota són els que es van dipositar primer. I aquest principi de superposició dels estrats permet fer datacions relatives entre fòssils que estan en un mateix indret. I es poden correlacionar capes i veure quines són més antigues, més modernes. A vegades doncs, hi ha fenòmens tectònics que fan que els sediments es pleguin, es fallin, i no és tan fàcil.
Que ho complica tot, sí.
Però, en general, aquest principi de superposició dels estrats és el més bàsic que hi ha. Però és que això no ens dona una datació absoluta, ens dona una datació relativa. Si volem comparar fòssils que s'han trobat o sediments que s'han trobat en diferents punts, no podem saber quines es van dipositar abans.
Llavors,
en aquest sentit,
llavors com se sap?
Bé, doncs els fòssils, hi ha una disciplina que és la bioestratigrafia, que correlaciona aquesta superposició dels estrats amb el contingut fossilífer. Com que els éssers vius han anat evolucionant al llarg del temps, han anat canviant, podem veure quins van apareixent primer que uns altres. Però això no ens permet, això ens permet datar relativament uns jaciments respecte d'uns altres o uns afloraments respecte d'uns altres, però no ens dona una edat. No ens diu 9,5 milions d'anys o 14,3. Aleshores, les datacions absolutes es basen en dos tipus de mètodes, diguéssim. Uns són absoluts O sigui, les datacions, diguéssim, numèriques, uns són absoluts i uns altres no són absoluts, però gairebé. Els absoluts es basen en mètodes radiomètrics, que es diu. És a dir, basats en la radioactivitat de determinats elements. Hi ha, a la gent li sonarà el carboni 14, segurament,
sí,
però n'hi ha d'altres que estan basats doncs, en els àtoms, tenen diverses d'un mateix element, com el carboni o com l'urani, tenen diverses varietats, diguéssim, entre cometes, que no em senti cap físic, que són els isòtops. No? Aleshores, alguns d'aquests isòtops són inestables i es desintegren en un altre isòtop o en uns altres elements, i això ho fan, a més, a una taxa que és constant i ben coneguda i mesurable al laboratori. Aleshores, per exemple, els sediments... les roques volcàniques, diguéssim, quan s'originen, posen a zero aquest comptador i, per tant, si som capaços de mesurar la proporció d'un i un altre isòtop o d'un element i un altre, perquè ja sapiguem el procés que hi ha al darrere, amb una fórmula matemàtica relativament simple, podem calcular quant de temps ha passat des d'aquells sediments es van dipositar. I en el cas del carboni 14 és una cosa similar, el que passa és que en comptes d'aplicar-ho als sediments ho apliquem a les restes d'origen orgànic. El que passa és que el carboni 14 pot tirar endarrere molt poc, no arriba als 100.000 anys, però en canvi hi ha mètodes basats en elements radioactius, en altres elements radioactius més pesants, que poden datar coses de milions i milions d'anys. I aleshores això sí que ens permet obtenir datacions absolutes quan tenim el tipus de sediments adequats. Lamentablement, no sempre tenim el mateix tipus els sediments que són adequats per fer això. Per exemple, aquí al Vallès Penedès doncs tenim, no podem en general aplicar aquests mètodes quan treballem al Miocè. Per sort, hi ha un altre mètode que no és absolut, però que combinat o gràcies a la informació que ens proporcionen els mètodes absoluts sí que ens permet fer càlculs bastant acurats d'edat, que és el mètode del paleomagnetisme. El paleomagnetisme, vol dir magnetisme antic, es basa en el fet que el camp magnètic de la Terra no ha sigut constant al llarg del temps, ha anat canviant. Estem acostumats a tenir el pol nord, doncs, al nord, i el pol magnètic sud al sud. De fet, no coincideixen exactament el geogràfic i el magnètic en desviació de pocs graus, però essencialment tothom té clar que això és així. Però això no sempre ha estat així, ni sempre serà així, i això va canviant. I, a més, la gràcia és que això, doncs, que està degut als moviments del centre de la Terra, bla, 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 que fa que de tant en tant canviï aquest magnetisme, s'inverteixi, això passa d'una manera que no és previsible. A vegades aquest magnetisme es manté durant molt de temps, centenars o inclús milions d'anys, i a vegades doncs, dura molts pocs milers d'anys. I això fa que tinguem... és a dir, que es vagin alternant períodes de polaritat normal, entre cometes, que és la polaritat que tenim actualment, i de polaritat inversa, que és quan el camp està invertit. Això, si estudiem les roques sedimentàries, com que contenen elements que es polaritzen, o sigui, en funció de la polaritat s'orienten d'una manera o altra, és possible reconstruir si un determinat estrat es va dipositar amb una polaritat normal o invertida. I això, si tu tens doncs, una sèrie prou llarga, pots estudiar la polaritat al llarg de tota aquesta sèrie d'estrats geològics i comparar-ho amb la polaritat que es coneix, perquè això és general a tota la Terra, i s'han pogut datar aquestes inversions en els llocs on hi ha sediments susceptibles de ser datats absolutament. I això, al final, hi ha un patró general que és ben conegut i nosaltres podem correlacionar els jaciments que estudiem amb aquest patró general i amb l'ajuda dels fòssils saber on estem exactament.
Clar. Doncs, com sempre, un plaer, clar. Avui, doncs, descobrint aquests mètodes, que jo m'he quedat amb la boca oberta, encara estic processant tota aquesta informació que m'ha donat, m'ha encantat, doncs, fer, doncs, aquest recorregut, no?, per bueno, doncs, descobrir les xifres i situar-nos, no?, des de l'inici, la formació de la Terra, també l'aparició de les primeres, dels primers éssers vius, no?, i també, doncs, amb els dinosaures, l'aparició de l'homo, fins a l'Homo sapiens, i, bueno, que clar, se'ns ha esgotat el temps, però ha sigut com un petit tast per descobrir i per intentar entendre doncs, com els paleontòlegs s'ho fan per mesurar-ho, mesurar el temps quan parlem de milions i milions d'anys. David Alba, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per fer pedagogia, eh? Una abraçada. I ens veiem ja fins al proper mes.
Que vagi
molt bé. Amb ell sempre el temps passa així i és relatiu. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem parlant de Velázquez.
Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.